Hola, bon dia a tothom. Aquí comença l'informatiu del migdia de l'Escola Fada Ripollet. Bon dia, Anna.
Bon dia, Lucía, i a tots els nostres oients. Avui al nostre programa parlarem sobre el PIN parental,
de l'alcohol, esports, entrevistes i més sorpreses.
Comencem amb el 8 de març.
Primer de tot, per què es celebra el 8 de març?
El 8 de març es va començar a celebrar el 1914, perquè el dia 8 de març de 1908, l'amo de la fàbrica Cotton va tancar a 129 dones a l'edifici, però la fàbrica es va incendiar i des d'aquell moment es va decidir celebrar el Dia de la Dona cada 8 de març per donar homenatge a les dones mortes a aquell incendi. Però el fet que no sigui 8 de març no vol dir que hàgim d'oblidar de la lluita constant de la dona.
Molta gent es pregunta, per què no n'hi ha Dia de l'Home? Des del nostre punt de vista, no ho necessiten. Són les dones les que han estat discriminades al llarg de la història, oprimides per un sistema patriarcal que les impedia accedir a l'àmbit laboral. Per això, ara les dones seguim reclamant en aquest dia la igualtat entre homes i dones. Mai ens rendirem.
I des d'aquí us convidem a participar a totes les activitats del 8 de març. Ara, les nostres periodistes, Ivet i Noelia, us parlaran d'un tema molt preocupant, la veritat, sobre la contaminació.
La contaminació hi és a tot arreu, al riu, al mar, a l'aire. El plàstic és una de les grans causes d'aquest fenomen i en els últims anys ha anat en augment. La contaminació als rius és molt comú i a les zones de muntanya. Podem trobar llaunes, roba, ampolles, etc.
Contaminació els mars estan plens de brossa. Per això és tan important reciclar. Així podem mantenir els éssers vius que queden al mar.
La contaminació atmosfèrica. És important no utilitzar tant el cotxe i anar més amb transport públic. D'aquesta manera, l'aire no estarà tan contaminat i podrem respirar millor. Tots junts fem un món millor.
Seguim parlant amb el PIN parental, amb la Sara i la Júlia.
Sabeu què és el PIN parental? Aquest tema que ha causat tanta polèmica els darrers dies? Ara ho explicarem. El PIN parental és una eina per als pares a l'educació dels seus fills, que serveix per signar un paper i els pares poden decidir què explicar i no explicar als seus fills. Aquest projecte de Vox ha començat a introduir-se a les escoles de Múrcia. Vox vol que la gent doni espatlla a la gent de LGTBI, fent que els professors no expliquin aquest tema a les escoles.
Per això, avui, 6 de març, hi ha una convocatòria d'estudiants per protestar i que els estudiants siguin lliures d'aprendre el que ells creguin necessari. Tot i això, Vox creu que els pares han d'escollir el que volen estudiar els seus fills, tot i que el govern espanyol ha suspès aquesta idea i es portarà al tribunal. Seguirem en contacte amb el tribunal, ja us informarem.
Ara toca parlar d'un tema bastant comú, sobre l'alcoholisme, amb la Isabel Tribaldos i la Natalia Flores.
L'alcoholisme és una addicció per a alguns joves i fins i tot pot arribar a ser una addicció per als adults. És un costum excessiu i és una malaltia crònica.
Les conseqüències de l'alcohol poden augmentar la probabilitat del sangrat a l'estómac i a l'esòfag.
Segurament sabeu què és el botellón. La gent jove ho fa, però el problema és que és il·legal, perquè al carrer no es pot consumir l'alcohol.
L'alcoholisme és una droga que afecta el cervell de les persones que han begut alcohol i triga uns segons més a reaccionar que a les persones que no han begut.
És alarmant el consum de begudes alcohòliques a menors. A Espanya, un de cada 5 menors de 12 anys ja ha consumit alcohol, la qual cosa que cada cop anirà més.
Hi ha persones que diuen que la cervesa, el cava i el vi és alcohol, però no afecta tant com, per exemple, el ron, estan equivocats perquè afecten igual les dues coses.
La nostra recomanació és evitar l'alcohol perquè no fa falta consumir aquestes begudes per passar-ho bé.
Anem a parlar d'una xarxa social, TikTok. Ens expliquen la Valeria Martínez i la Berta Casablancas.
Ara parlarem sobre TikTok, que és una aplicació on més d'un milió d'usuaris estan actius cada minut. Fins i tot ha superat a Facebook en usuaris. És tan popular perquè és divertida, addictiva, entretinguda i a cada setmana apareixen nous trends per fer.
Segurament la coneixereu perquè la majoria de joves l'utilitzem. Aquesta aplicació consisteix en fer balls i gestos amb música o actuar. Gràcies a TikTok molta gent s'ha fet famosa, com Charli D'Amelio, la ballarina TikToker més reconeguda, Lil Hadi, Addison Rae i molts més TikTokers. Aquests, per exemple, són dels Estats Units, encara que també hi ha espanyols, com Mònica Morán, coneguda com Moniz Murf, Sietex, Lucía Villido i Naim de Rechi. Aquests famosos han escrit llibres explicant com ha sigut per ells arribar a tants seguidors o tenen la seva pròpia línia de roba.
La part dolenta d'aquesta aplicació és que els seus balls com Renegade o Suicidal són tan addictius que fins i tot pel carrer trobarem més joves ballant aquests balls. També és una red social com totes les altres i com les altres té el perill de compartir massa la teva privacitat. Encara que amb el tema de la privacitat, Facebook, Instagram i Twitter són molt perilloses.
I fins aquí la primera part del programa. Us deixem amb una mica de música. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Començarem la nostra segona part del programa amb una entrevista. Sergi, Víctor, qui és el vostre convidat?
Avui farem una entrevista a un pro player de Fortnite, que es diu Pau. Però abans de començar amb l'entrevista, volem explicar-vos què és el Fortnite.
El Fortnite és un joc online que s'ha posat molt de moda fa un parell d'anys. Té moltes modalitats de jocs i la modalitat més famosa és solitari. En aquesta modalitat hi ha 100 jugadors que cauen en una illa gegant, que a poc se'n va fent petita. Només pot quedar un, i la diferència d'aquest Battle Royale amb els altres és que en aquest Battle Royale es pot construir.
Per molta gent és ideal, perquè es pot jugar amb els teus amics, parlar amb ells i riure tots junts, però per altres s'ho prenen de forma més competitiva, com el nostre convidat d'avui, que es diu Pau Altar.
Bon dia, Pau, com estàs?
Bé, gràcies.
Quan vas començar a jugar a Fortnite i quan vas començar a prendre-t'ho en sèrio?
Vaig començar a jugar a Fortnite fa 2 anys i vaig començar a prendre-m'ho en sèrio fa dos mesos o així.
Quin va ser l'últim torneig que vas jugar?
Va ser un torneig de solos on vaig quedar top 50 d'Europa.
Per què tens aquest nom al videojoc, Patch Edit You?
Patch va ser un sobrenom que em van posar de petit i Edit You és una mecànica del joc.
Quin torneig és el que millor posició vas obtindre?
Va ser l'últim torneig, la Cash Cup, on vas quedar 15 d'Europa i tercer d'Espanya.
Quantes hores jugues al dia?
Entre setmana unes 3 o 4 hores i al cap de setmana 6.
Quina rutina diària tens?
M'aixeco a les 6 del matí per estudiar i per la tarda fer el que m'agrada.
Quins són els objectius per aquest any en el joc?
Guanyar algun torneig europeu i espanyol.
Quin moment dintre del joc t'has enfadat més i quan t'has enfadat has trencat algun objecte?
A l'últim torneig, la Cash Cup, vaig trencar el ratolí i el teclat.
És difícil coordinar l'estudi i el joc i això et porta estrès?
No és difícil perquè me'l coordino, o sigui, per al dematí faig una cosa i per la tarda faig una altra.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, companys. Ara començarem a parlar sobre sèries amb els nostres periodistes, Pol i Francesc.
Primer us diré els estrenos d'aquesta plataforma que és Netflix. I començarem amb els estrenos, com he dit. Primer seria Les xiques del cable, una nova temporada, que seria sent una sèrie d'unes noies feministes que volen treballar. També estaria Élite, temporada 3, un drama de policia que intenten descobrir la mort d'una noia. També estaria La casa de papel, la temporada 4, un robatori amb molt suspens i en cada moment amb acció. I ara us diré sèries populars amb Netflix. Esta mierda me supera, una sèrie de productors de Stranger Things, sent una sèrie ambientada als anys 80 amb una nena que té superpoders i ella no ho sabia. I l'altra seria Stranger Things, sent una sèrie ambientada als anys 80 en un poble que es diu Hawkins, que passaran coses rares amb monstres i els protagonistes seran 5 nens i un d'aquells té superpoders.
Tot seguit tenim The Witcher, que està basada en un videojoc i és un home que és un bruixot i té poders màgics i està en un món de fantasia i ha d'anar fent aventures i derrotant monstres fantàstics. I una recomanació que us donem per mirar de sèries es diu Loki, que és un tracte que durant la revolució americana un grup de rebels s'amaguen i descobreixen un portal a una altra dimensió que està ple de dimonis i et poden matar, hipnotitzar i coses així. Llavors, quan els dimonis intenten entrar al món real, no poden i un noi farà una clau que sella el portal i allà és on comença la història. I després, tot seguit tenim les sèries més vistes nacionalment en el nostre país. La majoria ja les hem anomenat abans, així que ja sabreu més o menys de quines es tracten. La primera de tot és La casa de papel, després The Witcher, Elite, Stranger Things i Sex Education, que és una sèrie que tracta d'educació sexual.
També estaria Les xiques del cable, The Umbrella Academy, uns nois abandonats que es veu que tenen superpoders després, Altamar és un drama ambientat als anys 40 que segueix la història d'un passatger a bord d'un transatlàntic que viatja d'Europa a Amèrica. I també està You, explicarà la història d'un noi encarregat d'una llibreta a la ciutat de Nova York. I després l'última seria H, inspirada als anys 60 i basada en els fets reals, que explicarà la història d'Helena, una senyora del carrer que serà manusejada per Malpica, uns mafiosos i cap de tràfic a Barcelona.
No deixarem de parlar de sèries, ja que les nostres periodistes, Carla i Aina, ens parlaran sobre una sèrie molt coneguda, La casa de paper.
Bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invaso.
Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao,
partigiano, portami via.
Prepareu-vos perquè el 3 d'abril d'aquest any s'estrenarà la quarta temporada de La casa de papel. Algunes de les preguntes més fetes dels espectadors d'aquesta sèrie són:
sobreviurà a Nairobi? Què passarà amb el professor? Lisboa acceptarà la proposta que li fan els inspectors? Aconseguiran sortir del Banc d'Espanya? Masses preguntes s'han fet per solucionar aquesta quarta temporada. Aconseguiran els creadors de la sèrie suspendre'ns un altre cop?
Prepareu-vos per al caos. Aquest és el missatge que envia Netflix per nosaltres. Però per què és tan esperada aquesta nova temporada?
Doncs La casa de papel ha estat una sèrie de Netflix més vista que parla hispana de tot el món. Ha tingut molt èxit i ha agradat molt el tema de l'atracament. I gràcies a alguns dels seus actors i actrius, com per exemple
Úrsula Corberó i Alba Flores, o Miguel Herrán i Jaime Lorente, que aquests últims també van sortir junts a una altra sèrie molt vista de Netflix, Élite.
Ja estem impacients per l'estrena d'aquesta sèrie.
Esperem que us agradi.
I vosaltres, Sasha i Ainhoa, també teniu una notícia?
Sí, els influencers. El treball del futur?
El que abans era una plataforma d'entreteniment com Instagram i YouTube, ara s'ha convertit en un gran negoci que mou milers d'euros. Els influencers no només viuen de les seves publicacions, sinó també del màrqueting que promocionen. Amb un mínim de 20.000 seguidors i diverses publicacions, un influencer podria demanar al voltant de 250 a 300 euros.
Un influencer espanyola, com podria ser Paula Gono, amb més de 1,6 milions de seguidors a YouTube, podria guanyar més de 13.000 euros al mes, gràcies a les seves publicacions. O també podria ser el famós youtuber Auronplay, que té un total de 8,78 milions d'euros acumulats.
Per tant, en el futur, una persona podria viure d'aquest treball.
I arriba el cap de setmana, i les pel·lícules ens acompanyen, i Biel i David ens explicaran sobre aquest tema.
Nosaltres presentarem algunes de les pel·lícules que hi ha actualment al cinema, com per exemple les més recomanades, les més estrenes, algunes pel·lícules amb Oscars i les pròximes pel·lícules que sortiran properament. I al final farem un top 5 de les pel·lícules més exitoses de la història.
Primer començarem amb algunes de les pel·lícules més recomanades. Cuestión de Justicia, Volando Juntos i Star Wars, El ascenso de Skywalker. Pel·lícules que han tingut premis Oscars. Una és 1917, amb 3 premis d'Oscars, i l'altra és Paràsitos, amb 4 premis d'Oscar. Aquestes dues pel·lícules també han sigut de les més recomanades. Pel·lícules que sortiran properament. Mulan, el 27 de març. Trolls 2, la gira mundial, el 19 de març. I Un amigo extraordinario, 20 de març.
I per últim, un top 5 de les pel·lícules més exitoses de la història. Primer, Vengadores, Endgame, a l'any 2019. Avatar, any 2009. Titanic, a l'any 1997. Star Wars, El despertar de la fuerza, any 2015. I Vengadores, Infinity War.
Us deixem amb una mica de música
i després amb més notícies i més periodistes.
Espacio, tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir, atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, charles, bombos, cajas, samples, ruido, sonido, prohibido, mido, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, cojo, dejo, elijo, fijo, planes, días, meses, años, calendario, gente, marabunta, hora, punta, justa, horarios, pasan, masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, penas, party, siete, habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, sumas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas, más, planes, más temas, más fama, más cimas, mañana, más dramas, más almas marcadas, más. Móvil suena estrés, revista, promo, como cama, luz, ventana, somo, veo, pienso, paz, ciudades...
Comencem la darrera part del programa. Us recordem que esteu escoltant la ràdio de l'Escola FEDAC Ripollet. Comencem amb els esports i l'actualitat del Barça. Hola, Toni.
Hola, Jan. Doncs l'actualitat del Barça comença amb el seu nou fitxatge, que es diu Braithwaite. De moment està demostrant que vol un joc en la plantilla titular i està tenint un bon rendiment. A més, es compenetra molt bé amb Messi. Esperem que segueixi així amb aquest rendiment perquè de moment en dos partits que ha fet té una mitjana d'una assistència per partit. A sobre és un fitxatge que li va molt bé al Barça perquè és un jugador que té molt regat i 1 contra 1.
Gràcies, Toni. Ara parlarem sobre la defensa del Barça. Estem jugant amb Titi i Piqué. Això fa que la defensa no es compenetri tan bé i això genera moltes ocasions de gol. Aquestes ocasions venen perquè Piqué i Umtiti no estan en el seu millor moment. També vull parlar sobre la directiva del Barça. Tothom pensa que Bartomeu hauria de dimitir ja que està fent fitxatges que no fan falta i s'està gastant molts milions en jugadors que després deixa la banqueta.
Doncs ara seguim amb l'actualitat de la NBA, amb els nostres reporters Albert i Joel.
La NBA, la gran competició americana. Comencem amb l'equip dels Clippers, els segons classificats de la Lliga. Els Clippers estan fent una bona temporada i això ho podem veure en la classificació. Tenen 43 victòries i de 62 partits que han disputat. Aquest equip porta una ratxa de 6 partits consecutius guanyats i el seu pròxim partit serà contra els Lakers, que són els primers classificats.
Els Lakers es podria dir que és l'equip més conegut per al món del basquetbol. Té uns jugadors molt coneguts, com per exemple l'Anthony Davis i el LeBron James. Aquest equip porta 46 victòries i 13 partits perduts. Ara donarem una notícia d'un jugador estatunidenc que ens ha sorprès bastant. Aquest jugador és l'Stephen Curry, que després de 5 mesos sense jugar un partit, ha demostrat que encara és un jugador excepcional, amb unes estadístiques de 7 rebots, 7 assistències i en el seu últim partit han estat 23 punts.
Després de la NBA, continuem amb els All-Stars amb el nostre periodista Àlex.
Aquest any, els All-Stars ha sigut un dels anys més emocionants de tota la història dels All-Stars. Les estrelles de la NBA van fer coses molt boixes en homenatge a Kobe Bryant. Com bé va dir Pau Gasol en un discurs, hay que hacer siempre cosas épicas, así que celebremos un fin de semana épico en su honor. I com bé va dir, així va ser.
I ara passarem al món de l'automòbil amb el nostre periodista, Eric.
Ara us faré un top 5 cotxes per anar per al carrer. En primera posició tenim el Ford Focus RS. Aquest Focus es posiciona com la versió més radical. Compta amb una capacitat d'acceleració d'infart, 4,7 de 0 a 100 km per hora. En segona posició tenim l'Alfa Romeo Stelvio. El seu interior és d'un còmode a tot camí, encara que amb els detalls esportius, per ressaltar el seu esperit de competició. Però sota el seu capó s'amaga l'ànima d'un esportiu. En tercera posició tenim el Mini One John Cooper Work. És la versió més esportiva del petit Mini. Guarda 231 cavalls en el seu motor. El seu disseny i so exalten la seva esportivitat. Aquest Mini ja supera els 3,8 metres. En quarta posició tenim el Volkswagen Sciro GTS. És un esportiu com els d'abans, un esportiu com a tal sense la derivació de cap altre model de la marca. No és un Golf, ja que aquest té la seva versió esportiva. En quinta posició i última tenim el Subaru WRX STI. És un cotxe de competició vestit de carrer, un cotxe de carrer que només necessita les barres antivolcada per llançar-se a un tram. Cal tenir molta cura amb l'embratge i l'accelerador.
Canviem poc de tema i passem amb els cotxes esportius amb José Daniel i Hugo.
Ara us mostrarem un top dels 10 cotxes superesportius més ràpids.
En el top 10 tenim el Jeep Grand Cherokee Trackhawk amb 500 cavalls de potència. Una furgoneta de molt rendiment i el preu és d'uns 100.000 euros.
Com a top 9 tenim els Rolls-Royce Wraith, de 632 cavalls de potència. És molt més luxós que deportiu. El seu preu és de 2.500.000 euros.
Continuem amb el top 8. Aquesta posició se l'emporta el Porsche Taycan, amb 560 cavalls de potència per trencar els límits de la conducció. El preu és de 140.000 euros.
Com a top 7 tenim el Lycan Hypersport amb 720 cavalls de potència, una autèntica màquina de córrer. El seu preu és de 210.000 euros.
Després tenim com a top 6 el Ferrari 488 Italian amb 780 cavalls de potència amb dos turbos incorporats. És impressionant, el seu preu és de 328.000 euros.
Seguidament, el top 5 era claríssim que s'emportava els de Lamborghini, amb el Lamborghini Huracán Performante. Té 812 cavalls de potència. El seu petardeig t'ho diu tot. Parlant del seu preu, és d'uns 235.000 euros.
Ara, el top 4 sumareix el McLaren P1 amb la seva maquinària híbrida amb 917 cavalls de potència. El autèntic depredador de McLaren com a preu 326.000 euros.
Ara sí que sí, la crem de la crem dels superesportius. Amb el top 3 està el Pagani amb el seu model Pagani Huayra, de 920 cavalls, un somni per a qualsevol seguidors del cotxes.
El top 2 és el Bugatti Chiron amb 1.500 cavalls de potència. El seu preu és de 2.400.000 euros i té un rècord de 479 km per hora en una recta d'un circuit d'Itàlia.
I per últim, amb el top 1, l'autèntica màquina voladora, creada per als nostres companys de Koenigsegg. Us presentem el Koenigsegg Jexco Absolute, amb 1.622 cavalls de potència. Arriba als 490 km per hora i el seu escalofriant preu és de 2.500.000 euros. Fa una acceleració de 0 a 100 en 1,5 segons.
I per acabar el programa, agafem les maletes i ens anem de viatge amb l'Alexandra i la Mariona.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, offrez-moi une limousine. J'en ferai quoi, offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi.
Ja
arriba la Setmana Santa. No podria ser millor amb un petit viatge a la ciutat de l'amor, París.
Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur...
Imagineu-vos un cap de setmana en parella, totalment sols, en un hotel preciós davant de la Torre Eiffel. Esteu al balcó amb una deliciosa crepe, gaudint de les boniques vistes de la ciutat. Visitareu el Museu del Louvre, l'Arc de Triomf, la Catedral de Notre Dame. Tastaríeu tota mena de formatges, croissants, uns macarons i sobretot una bona copa de vi. Seria la millor Setmana Santa de les vostres vides.
Però si sou més de llocs d'aquí, d'Espanya, Navarra és el vostre lloc. Aquesta comunitat és plena de boscos frondosos i llocs per visitar, com per exemple la Vall del Baztán, lloc on es va rodar la pel·lícula del Guardián Invisible. Prop de la vall es troba Elizondo, un poble molt bonic i hogareny. A quasi una hora de Elizondo podreu gaudir d'unes delicioses broquetes a la bonica plaça de Pamplona, la ciutat de les curses de Sant Fermín. Continuem el clima sec de les Verdenes Reals a una hora i quart de la capital. Aquest semidesert és molt semblant al Canyó del Colorado i aquí, a la versió espanyola, s'han rodat diverses pel·lícules.
Llavors, anireu de viatge o...
Us quedareu a casa mirant com els veïns se'n van i vosaltres no?
Doncs el Jan i jo ens aniríem de viatge, eh? Aquí acaba el nostre programa.
Esperem que us hagi agradat i us hagi entretingut.
Moltes gràcies per escoltar-nos.